Són les 11. El 31 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què entrevistarem Antonio Turiel, investigador del Centre Superior d'Investigacions Científiques. És, per tant, un científic que ha estudiat molt bé com funcionen fenòmens com la Dana, que ha colpejat el País Valencià. Tenim moltes ganes d'escoltar, per exemple, si part del mal que ha fet s'hauria pogut evitar. Avui l'Àlex Gorina ens parlarà de pel·lícules que ja han explicat també catàstrofes com la que estem vivint aquesta setmana. I conversarem també amb el periodista Christian Segura, que ens informa des d'Ucraïna. Parlarem de l'impacte que pot tenir el fet que milers de soldats nord-coreans facin costat a l'exèrcit rus en la guerra. I us recordo que ja tinc aquí a la meva esquerra un oient misteriós que ens acompanya des de les 10 i que es quedarà fins a la mitjanit. No us podem dir encara qui és, però estem convençuts que serà molt interessant escoltar-lo. I ens ho farà passar de por, però de por en el millor sentit de l'expressió. Va, que tenim exactament 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I dediquem d'entrada 5 minuts a repassar el més important de l'actualitat ara mateix amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Són 155 les persones mortes per les fortíssimes tempestes al País Valencià de moment.
Hi ha zones a les quals no es pot accedir i s'acumulen els cotxes destrossats, on es tem que hi pugui haver persones a dins. L'alcaldessa de Paiporta, la població més afectada, Maribel Albalat, descrivia amb aquestes paraules aquí al Catalunya Nit l'escenari actual al municipi.
Heu de fer-se la idea que és com si haguéssim passat una guerra. Paiporta està assolada. Ahir no podien els mitjans d'emergència ni accedir a la població. Estaven tots els cotxes apilats, no podien ni accedir. Nosaltres tampoc ens podíem comunicar fins que vam poder anar al puesto de mando avanzado i ahir es van poder coordinar, però al poble no teníem ni qualsevol capacitat de cridar per telèfon. Vull dir, és que la situació és que partim de zero.
L'exèrcit se sumarà a les tasques de distribució d'ajuda entre els afectats a partir de demà a les 8 del matí i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'afegirà també demà a l'equip de coordinació del 112 de manera permanent.
Alberto Núñez Feijóo intenta descarregar responsabilitats per la tragèdia al País Valencià sobre el govern espanyol.
El líder del PP ha acusat l'Agència Estatal de Meteorologia d'haver-se quedat curta a l'hora d'alertar de la situació i ha assenyalat Pedro Sánchez per no tenir-lo, diu, informat de tot plegat. Ni el president valencià, el popular Carlos Mazón, ni l'espanyol han volgut entrar en la qüestió i, de fet, han mostrat unitat des de la zona afectada. Sentim-los tots tres.
Un president autonòmico gestiona en funció de la informació que recibe. Són informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del gobierno central.
Muchas gracias, insisto, presidente, por tu cercanía, por tu presencia tan rápida y tan adecuada.
Nuestro compromiso por tierra, mar y aire, el tiempo que haga falta.
En paral·lel, més d'una vintena d'entitats han convocat una manifestació a València per al dissabte, dia 9, per demanar la dimissió del president de la Generalitat per la gestió dels aiguats. Entre aquestes organitzacions hi ha Acció Cultural del País Valencià o la Intersindical Valenciana.
I a Catalunya, nova crida a la precaució per part del govern de la Generalitat.
Interior demana als veïns de les Terres de l'Ebre que no surtin de casa si no és estrictament necessari i a la resta de la població que no es desplaci cap al sud del país. Amb les previsions a la mà, l'executiu no descarta pujar el nivell d'alerta del Pla Inuncat i adverteixen que la situació pot allargar-se tot el cap de setmana. Núria Parlon, consellera d'Interior, ha tornat a demanar seny.
El missatge que li hem de dir a la ciutadania és que extremi precaucions. Els veïns i les veïnes que viuen en la zona de Terres de l'Ebre, que evitin mobilitat, que evitin celebrar castanyades fora de cases, que estan a Barcelona, que no vagin a la segona residència, en aquest cas si la tenen allà, o a passar el cap de setmana, perquè és important, doncs, evitar els riscos.
Mossos i bombers han enviat més efectius cap a l'Ebre i apunten que, si cal, enviaran més alertes als mòbils, com la d'aquest matí.
En terreny econòmic, què hi podem afegir?
Doncs mira, que SEAT ha obtingut un benefici operatiu de 415 milions d'euros durant els primers 9 mesos d'aquest 2024, que és un 17% menys que en el mateix període de l'any passat. Segons l'empresa, han venut més cotxes, tant de la marca SEAT com de Cupra, que arriba als millors registres de la seva història, però la inversió per al llançament de nous models ha fet que reduïssin els ingressos. El màxim responsable de la firma, Wayne Griffiths, ha advertit de la possibilitat que la planta de Martorell hagi de reduir la producció a causa dels aranzels als cotxes elèctrics fabricats a la Xina que afectaran el Cupra Tabascan.
I atenció a aquesta dada perquè més de 400 persones s'han sumat ja a la causa que denuncia agressions sexuals del multimilionari britànic Mohamed Al-Fayed.
El propietari dels grans magatzems britànics Harrods, mort l'any passat, hauria comès els abusos durant més de 30 anys. Ens ho explica des de Londres la nostra corresponsal Coya Ballester Brumós.
Ja són més de 400 les dones que asseguren haver estat víctimes d'agressions sexuals per part de l'antic propietari de Harrods i la xifra encara pot augmentar. 421 presumptes víctimes s'han presentat als advocats que representen el grup anomenat Justícia per les Supervivents de Harrods. Són denúncies d'agressió, assetjament i violació durant un període de més de 30 anys, quan eren empleades seves als grans magatzems de luxe. La majoria de les reclamacions són de Harrods, però també n'hi ha del club de futbol Fulham i de l'hotel Ritz de París, que eren propietat de la família. El grup d'advocats de les víctimes ja ha enviat la primera carta de reclamació als magatzems. Per ells és com l'inici, diuen, del procés legal formal. De fet, Harrods, que ja no és dels Al-Fayed, està en procés de resoldre més de 250 demandes d'indemnització presentades per víctimes. El cas d'Al-Fayed, que va morir l'any passat a 94 anys, el va destapar un documental de la BBC que va recollir el testimoni de 20 dones.
I per acabar, una proposta cultural per Tots Sants, Halloween, cap de setmana, per a qualsevol ocasió.
Vinga, sí, Jordi Casanovas estrena a la Sala Beckett de Barcelona. Allà lluny hi ha una caseta, un conte de por entre la llegenda i el terror psicològic. I Manel, saps qui ja ha vist aquest muntatge?
M'arrisco.
Vinga.
Marta Vives.
El pitjor terror és el que infringeixen els humans. L'autor també de Jauria ja ha escrit sobre això, i aquí també ressona la violència contra les dones, però ara ho fa des d'un altre lloc, prenent com a punt de partida una història construïda a partir de narracions orals de Girona. Llegendes sobre dones, remeieres i bruixes, dites amb les veus rogalloses d'àvies que les canten. Un escenari a tres bandes que envolta una mena de cabana des d'on se'n pot veure l'interior. Una jove embarassada hi arriba guiada per dues llevadores que ha conegut a través de xarxes socials. L'abisme, el desconegut, el refugi de monstres diversos. Es preparen per viure un parc natural. Tres protagonistes defensades per grans actrius que viuen al marge de la societat. No estem gaire habituats al gènere del terror en el teatre. És molt més difícil que en el cinema no veure-hi els trucs o l'ensurt abans que passi. Per això encara té més mèrit allò que no es veu, com la il·luminació o l'espai sonor. I el que torbarà més, al final, és la conducta humana.
I ara repassem el més important del món dels esports amb Roger Arbosà. Bona nit, Roger.
Sí, no, Manel, bona nit.
Doncs, a veure, avui teníem dos partits de la primera ronda de la Copa de Futbol. Jugaven dos catalans, n'hi havia més, però ens fixem en aquests, l'Espanyol i el Vic. L'Espanyol, que passa de ronda, I el Vic ha complert un somni, però que s'ha acabat.
Sí, l'Espanyol ha golejat el Sant Tirso de la sisena divisió del futbol espanyol 0-4. El Vic també de la sisena divisió de la Lliga Elite ha caigut contra l'Atlètic de Madrid 1-0. Per l'Espanyol, Beli ha fet 3 gols, Cardona un altre, tots a la segona part. A la primera, l'equip blanquiblau ja podia haver encarrilat el partit i això és el que lamenta el tècnic Manolo González.
És un partit que a la primera part l'has d'engestir, tot i no està massa fins, per dir-ho així, però és que tenim el mateix problema de molts dies. No pots arribar en situacions tan clares, de jugades més o menys clares, i no acabar-les. Al final ja no és una qüestió d'acabar en gol, acabar les jugades bé, perquè si no et tornen, i hem concedit 50 contraatacs avui.
En aquest partit, per cert, s'ha lesionat Pol Lozano. Manolo González confirma que té un trencament muscular als isquios i que, per tant, es perdrà el derbi de diumenge contra el Barça, a Montjuïc. Com dèiem, el Vic ha plantat cara contra l'Atlètic de Madrid, que ha necessitat 80 minuts per fer el primer gol. Els dos gols els ha fet Julián Álvarez als últims minuts de partit, el primer de penal, al minut 80, i per això el tècnic del Vic, Ramon Carrascal, sent orgull.
La veritat és que estem molt orgullosos del partit que hem fet. Davant d'un equip com l'Atleti de Madrid els hem pogut competir molts i molts minuts i és un orgull de com ha anat tot plegat, de com ha anat l'esdeveniment. Volíem que fos una festa i realment ha sigut així.
Dels catalans, per tant, després d'aquesta primera ronda de la Copa, es classifiquen l'Europa, el Sant Andreu, l'Olot, el Nàstic, el Girona i l'Espanyol. Queden eliminats l'Hospitalet, el Lleida, el Badalona Futur i el Vic.
Les derrotes també es poden felicitar. Avui podem felicitar els seguidors del Vic i també aquesta nit derrota del Barça de bàsquet i empat del Barça d'handbol.
Sí, el Barça trenca una ratxa de 5 victòries consecutives a l'Eurolliga, perdut a la pista de l'Olympiacos, 95-74. El balanç ara és de 5 victòries i 2 derrotes. A la Champions d'handbol, el Barça empatat a la pista del Nantes, 31-31. El grup B tot es manté igual. El Barça continua líder amb 4 punts més que els francesos.
La Dana, que també està tenint afectacions en el terreny esportiu, ha obligat a ajornar partits de futbol de la primera i la segona divisió masculina i també de la Lliga F.
Molts partits, eh? A primera queden suspesos el València-Madrid i el Villarreal-Rayo, a segona el Castelló-Ferrol, l'Eldenc-Osca i el Llevant-Màlaga, i a la Lliga femenina també s'ajornen el València-Deportivo i el Real Madrid-Llevant. La Federació Espanyola de Bàsquet ha ajornat tots els partits que s'havien de disputar aquest cap de setmana al País Valencià. D'altra banda, a hores d'ara sembla molt complicat que d'aquí a 15 dies es pugui disputar el Gran Premi del País Valencià de MotoGP, l'últim del Mundial, i a l'hoquei lliga masculina, hoquei patins, sí que s'ha suspès ja el Lleida-Alcoi, partit que s'havia de jugar dissabte.
Molt bé, i com que s'acosta un cap de setmana llarg per a molta gent, què ens destacaries de l'agenda dels pròxims dies?
Mira, tenim derbis i molts duels catalans. El derbi de futbol a primera, aquest Barça-Espanyol, diumenge a 4:15 a Montjuïc, i duel català a l'ACB, dissabte, Joventut Bàsquet Girona, aquest partit a les 6, i un altre duel català a l'handbol, a la Lliga Sobal, diumenge a les 7, Granollers-Barça.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger. Fem una pausa per la publicitat i quan tornem, entrevistem Antonio Turiel, investigador del CSIC.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No.
I uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que hem
impactant, sí, sí, impactant,
que ha caigut a la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols de líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Caró.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Aquesta és una pintura única.
Ahà, i què val?
Molt cotitzada. És del 1931.
Mira, com el meu avi.
I nota la transició des del cubisme?
Sí, sí, que es nota.
La pinzellada és tan rebel.
Molt punky, sí.
Punky?
Me l'emporto.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'Eurojackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 69 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Bona nit. En el sorteig del Mi Dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
26 de maig de 1963.
I el número de la sort, el...
9.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Bon dia, són les 7 i us saludem en directe des d'Alfafà, al País Valencià.
En moments excepcionals, sempre hi som.
Les imatges que veiem són molt de fang, cotxes col·lapsats...
Todo está hecho un caos. Me quiero ir ya de aquí. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comida...
Pues si no, no tiene aquí ni nadie a darnos ni material, ni palas, ni nada, pues no... Con las manos no se puede limpiar.
Però no hi ha encara xifra oficial ni aproximada de persones desaparegudes.
Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat, rigorós amb la informació.
Continuem amb la programació especial per aquests estralls que ha provocat la Dana al País Valencià.
S'atenen les persones que encara no han pogut localitzar els seus familiars.
Silenci absolut als carrers. Estem trepitjant fang per tot arreu.
Us mantindrem informats de tot el que està passant. I també tenim desplegat al País Valencià...
Aquest pont hi ha entrevessat un tràiler, un contenidor d'un tràiler.
I som a tota hora i a tot arreu.
Paiporta és segurament la població més afectada. Si s'hi entra de nit, com hem fet nosaltres fa una estona...
Esto muy duro.
Aquesta és la força de la ràdio pública.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per...
Gràcies a la ràdio, conseguir saber que por lo menos estaba bien.
Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya Nit.
Passa un minut d'un quart de 12 de la nit. Aquests dies estem encara tots sorpresos, segurament, pel que està passant al País Valencià. Hem escoltat molt els afectats directes. Creiem que això és important, però també creiem que és important al mateix temps posar-hi reflexió i escoltar les persones que més en saben i que més ho han estudiat, per si d'aquí en podem treure també lliçons, conclusions o intentar entendre millor què és el que ha passat en realitat. I ara podem parlar-ne amb el físic i matemàtic Antonio Turiel, que és a més investigador del CSIC. Antonio, molt bona nit, gràcies per atendre'ns.
Hola, bona nit, què tal?
D'entrada, és evident que aquests dies hi ha molta gent sorpresa per la virulència d'aquesta dana. No sé si per als científics, per vostè, també ha estat sorprenent.
És difícil de dir, a veure, aquesta dana en particular pues, ha tingut algunes característiques inusuals, es pot dir, no és que se surti completament del que podria ser, el que passa és que està clar que, bueno, que es tracta d'un fenomen d'una virulència molt gran, a la qual a més ha esperonat bastant el fet de tenir una Mediterrània molt calenta com està ara mateix i evidentment pues, tenir una quantitat d'aigua precipitable a l'atmosfera que està en màxims històrics, o sigui, els registres que tenim a les... Bueno, tot això ha contribuït i una mica de mala sort perquè la dana va quedar bloquejada durant 24 hores sobre la zona de València, amb la qual cosa continuava el seu efecte sense parar, doncs ha contribuït a fer aquest episodi, bueno, bastant destructiu com hem vist.
Vostè diria que hi ha consonància entre la força que realment tenia el temporal, que en tenia molta, però també amb el mal que ha fet, o part d'aquest mal es podria haver evitat?
Bueno, segur, tots ho sabem. O sigui, evidentment, una part important de l'any que ha fet era evitable. A veure, hi ha països que estan patint huracans, que són tempestes encara més violentes. Aquest episodi en concret té una força que és comparable a un huracà petit, la d'en aquesta. Però en qualsevol cas, hi ha països que estan patint huracans de categories 3, 4, 5, i no, és aquesta disbauxa. Aleshores, bueno, jo crec que per començar és evident que s'hauria d'haver tancat els col·legis, s'haurien d'haver tancat els comerços, s'hauria dit que ningú no anés a treballar, i en alguns casos fins i tot potser s'hauria d'haver aconsellat o favorit evacuacions, com es fa en altres països. Ara, bueno, jo crec que aquí, bueno, pensem que una cosa així no es pot passar, creiem que estem per sobre de tot, i evidentment pues, ara la desgràcia ens ha atropellat i ens ha demostrat que, bueno, que la supèrbia no és una bona consellera davant de vents d'aquest estil.
Clar, vostè ara posava un exemple que és molt il·lustrador, el dels huracans a altres països. Ho veiem quan arriben a Cuba o al Milton no fa gaires dies als Estats Units, que d'entrada, dies abans, hi ha gent que va comprar el menjar, que saben que s'han de quedar a casa, que posen fins i tot, veiem aquesta cinta americana a les finestres d'alguns comerços. Hauríem de començar a tenir aquesta mena d'actuacions en ment aquí també?
Jo crec que més que res, a veure, l'Agència Espanyola de Meteorologia em va alertar ja uns dies abans de que hi havia un event de grans dimensions formant-se, i dos dies abans de l'event ja va emetre la primera alerta groga, que el dia mateix al matí, a les 9 del matí, ja era una alerta vermella, no? O sigui, jo crec que, bueno, s'ha de prendre en consideració el que diu el que és l'agència bàsicament de referència a nivell de l'Estat, és a dir, si s'estan emetent uns avisos i s'està dient, mira, hi ha aquest risc, o sigui, més, jo crec que s'haurien de prendre mesures si no permetre, per exemple, que s'acumulés en algunes carreteres o en algunes autopistes, en zones que se sap perfectament que són inundables, s'hauria d'haver evitat al màxim. A part, una altra cosa que quan ja estem més serenys hem de començar a parlar també seriosament és si s'ha de construir en zones que sabem que se neguen amb facilitat, i això, bueno, pues s'ha de respectar, diguem-ne, les causes normals de la natura, perquè sabem que aquest tipus de vents a la Mediterrània passen i a sobre ara pues, venen amb més força per les raons que ja saben. O sigui que, bueno, es pot gestionar tot d'una manera molt diferent i, evidentment, la pèrdua de vides humanes seria bastant més petita que la que s'ha produït.
Clar, moltes coses interessants que està dient. D'entrada, això, si al matí hi ha una alerta vermella, segurament a partir del que ha passat s'hauran de prendre mesures més contundents. Jo no sé quines haurien de ser, però és veritat que la gent, si rep un avís al mòbil, no sé si és ella mateixa que hauria de dir, oi, tinc aquesta alerta, m'han d'ensenyar no sé com que aquesta alerta vol dir anar a casa, o si han de ser les autoritats que han de patrullar els carrers. Com creu que la gent s'hauria de conscienciar quan rebi una alerta d'aquestes característiques, però... en cas que la rebin a l'hora? És a dir, no sé si és una alerta que t'ha d'avisar o t'han de formar o ha de ser les autoritats. Com s'ha de vehicular això?
Això és una mica tot, en realitat, però és que no es tracta de reinventar la sopa a l'all, eh? Vull dir, és que això és una cosa que en altres països es fa, per exemple, doncs això, els països que pateixen huracans, hi ha zones que es declaren d'evacuació obligatòria, si saps que l'efecte serà molt gros en aquella zona en particular, normalment no són zones molt extenses, però són zones amb un risc molt elevat, i després a la resta el que se diu és, bueno, mantenir-vos a casa i de més, però jo, és que fixis que hi ha una cosa que és molt senzilla. Si tu simplement tanques els col·legis, ja estàs forçant a les famílies amb fills a quedar-se a casa, pràcticament. Aleshores, és que ja això també dona una idea de la importància, perquè, evidentment, tothom, com és lògic, valora molt la vida dels seus fills. I tu, quan estàs dient, ei, protegim els infants, la gent ja s'ho pren més seriosament. Diu, ostres, som en sèrio. O sigui, ja simplement el gest, ja és un gest que, veig, això està perfectament a l'abast, en aquest cas la Generalitat de València, és un gest que ja és molt indicatiu de com t'estàs prenent en sèrio l'amenaça concreta. I després, evidentment, tu pots limitar els moviments. O sigui, tu pots dir, mira, és que necessiten tenir les vies expedites pels serveis d'emergències. O sigui, que fem mesures que no són gaire complicats, que s'han fet i es fan en altres països, alguns del nostre entorn, tu pots garantir que, evidentment, l'efecte hagués estat molt més petit que el que s'ha produït, perquè és que el que s'ha produït en alguns casos és que hi ha gent que ha caigut en ratolineres, o sigui, han quedat en zones que realment han quedat atrapats i de manera completament absurda, perquè es podia preveure això.
Clar, i una altra cosa que ha comentat vostè, el de no construir en zones inundables, això, la lògica ja ens diu que, evidentment, no s'hauria de construir en zones inundables, però què fem amb el que ja està construït en aquestes zones? Què s'hauria de fer?
Demolir, això segur, però a veure, jo crec que s'ha de fer, evidentment, un estudi previ de gent que sigui experta, com és normal, i s'ha d'analitzar-ho tot, però no es pot avantposar, diguem-ne, per els interessos econòmics. Però a veure si s'ha de demolir, això també se fa en altres països, que a vegades, sense mala intenció, no? O construeixes i de cop te n'adones que aquella zona era important per algun motiu que tu no havies tingut en compte, no? Bueno, pues si s'ha de demolir, pues es demoleix. O sigui, jo no crec que això sigui tan greu, perquè, clar, a mi un dels problemes que hi ha, per exemple, a nivell de les infraestructures, és que, per exemple, quan tu construeixes una carretera o una via de tren, doncs tu potser fas un talús, que és com una paret, i al final, bàsicament, el que estàs fent és retenir el pas de l'aigua en aquella zona i potser l'estàs desviant cap a un altre cantó, que encara fa més mal, no? Doncs aquestes coses s'han d'avaluar de manera correcta, ja se solen avaluar. És que, a veure, hi ha una llei, hi ha un reglament, i aquestes coses normalment es respecten. Què passa? Que en alguns moments hi ha coses que no s'han respectat perquè hi ha hagut uns interessos econòmics molt forts i particularment sol passar molt amb edificació. O sigui, es construeix a llocs, cases a llocs que no s'haurien de construir, simplement.
Clar, si pensem, per exemple, en Catalunya, quines zones creu vostè que haurien de quedar lliures d'infraestructures o de persones que visqui o que estiguin a prop d'aquestes infraestructures?
És que, com li dic moltes vegades, es respecta la llei. Jo crec que la persona més indicada per preguntar això és a la Confederació Hidrogràfica, que correspongui en cada cas, no? La Catalunya, pues, fonamentalment, és la de l'Ebro. I aleshores, bueno, pues, allà hi ha totes una sèrie de normatives que a vegades simplement la gent se les està passant perquè els ajuntaments, bueno, pues, ho permeten i de més. A nivell de Catalunya, però, jo, una qüestió que, bueno, a mi m'inquieta molt és que hi ha certes zones que, per raons històriques, s'han construït d'una determinada manera, que ara mateix estan en alt risc, no? I un exemple típic és el del tren del Maresme, perquè ara mateix està molt exposat, perquè evidentment pues, se passa molt a prop de la línia de la costa i quan venen temporals forts pues, moltes vegades resulta danyat i encara cop els desperfectes més importants i s'haurien de plantejar fer una discussió seriosa i dir, bueno, anem a portar la línia més cap endins, no? Que és lo lògic, però clar, ningú no ho vol assumir perquè el cost és molt elevat. I després tenim el problema recurrent, per exemple, de les platges i el que són espigons, etc. Sabent que els temporals pues, que venen cada any pues, provoquen una destrucció de certes platges i l'únic que s'ha de fer és regenerar-les sense adonar-nos que al final no estem realment arreglant el problema i que moltes vegades s'està agreujant. No? Doncs a vegades potser el que has de fer és deixar d'invertir en coses que saps que no tenen cap tipus de futur i que a més amb el temps s'empitjoraran i dedicar-te a protegir el que realment sí que veus que tu pots guardar. Però és que s'ha de fer un canvi de xip molt gran perquè aquí el que hem de començar a pensar és que aquest tipus de vents, per desgràcia, com està els informes de l'IPCC que ningú no llegeix, pues, bueno, pues posa que aquest tipus de vents extrems seran cada cop més recurrents i més violents, perquè això se sap, o sigui, això són unes conseqüències que són conegudes del canvi climàtic i progressivament aniran agafant més empenta. I ara el problema real que estem tenint és que estem observant que el planeta s'està escalfant a un ritme que no era el que ens tenia acostumats, no? I encara estem parlant a nivell polític de que hem d'evitar sobrepassar un grau i mig d'escalfament global amb respecte als nivells preindustrials, quan de fet ja l'hem sobrepassat. L'any passat van acabar en un grau i mig, els últims 365 dies estan a 1,6 graus, esperaven que la temperatura relaxés, que fos un pic momentani, però no, estem veient que la temperatura es manté elevada, al punt de que el propi president de l'IPCC va dir fa cosa de 10 dies que l'escenari, la possibilitat d'un grau i mig ja és morta completament i fins i tot intentar no passar 2 graus és tremendament difícil i que segurament no es podrà assolir i que el ritme que anem a 3,3 graus d'escalfament l'any 2100. 3,3 graus l'any 2100 implica que el 60% del planeta seria inevitable. 3,3 graus implica que a Catalunya passaríem abastament temperatures de 50 graus a l'estiu, 50-55 o més. O sigui, clar, són coses que hem de pensar que realment no les podem tolerar. O sigui, ens hem de prendre seriosament el problema del canvi climàtic perquè, evidentment, es va tot allò. És que realment té un cost en vides humanes i econòmic, fins i tot, que, evidentment, és molt més important del que s'ha estimat fins ara.
Doncs aquesta catàstrofe que estem vivint aquests dies segurament s'haurà de revisar, prendre si s'han de depurar responsabilitats que es faci, però el millor que ens podria passar, a banda de tot això, és també extreure'n les lliçons que pertoquin i ens ha ajudat molt a fer-nos la imatge del que caldria fer. Antonio Turiel, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres al Catalunya Nit avui.
Moltes gràcies.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
I cada dijous tenim la sort de tenir amb nosaltres l'Àlex Gorina, que ens porten pel·lícules que ens ajuden a entendre el que ens passa i amb la teoria infal·lible de l'Àlex Gorina, que el cinema ja ens ho ha explicat tot. Bona nit, Àlex.
Bona nit, què tal, Manel? On estàs exactament?
Doncs ara ja sóc aquí, ja estic, he tornat avui del País Valencià, però encara esturat de tot el que he vist, que és realment impactant i que suposo que el cinema ja ens ho ha explicat.
Sí, a veure, jo és que em sorprèn moltíssim pensar que fa 7 dies, que el dijous passat, el dia que celebrava el dia del canvi climàtic.
És veritat,
no m'imaginava en absolut que 7 dies després estaríem parlant d'una demostració in situ tan brutal com aquesta, que no fa més que fer-me pensar immediatament doncs, això, amb l'estupidesa, la impunitat, la codícia i la manca de perspectiva amb què la humanitat ens estem plantejant les coses des de fa molt de temps. Encara que el control total no el tindrem mai. És a dir, per el més que demanem que hi hagi sempre un estat o un món protector que evitarà que ens caigui un llampec d'un de cap un dia o altre, inevitablement creure que estem per damunt de la natura, i ja que formem part d'ella, és una mica absurd. I acabaran sempre passant coses com aquestes. Ara bé, clar, si les provoquem nosaltres, doncs vaja desgràcia. I sí, el cinema, evidentment, ens ha donat moltes mostres, ja fa molts anys, d'escenes com les que estem veient aquests dies, amic meu.
Sí.
Una d'elles, els 10 manaments.
Tú has soplado con tus vientos y el mar los ha cubierto. ¿Quién puede ser como tú, Señor? De la eternidad y por la eternidad, tú eres Dios.
A veure, aquesta és l'escena final de la catàstrofe del Mar Roig, quan Moisès, ajudat per Déu, fa que el Mar Roig engoleixi l'exèrcit egipci del faraó Ramsès per intentar arribar a la Terra Promesa, amb un efecte especial que va guanyar l'Oscar en el seu moment, que es va rodar el Blue Sky Tank Black Lot de la Paramount l'any 1956.
Encara i... funciona o què, l'efecte especial, Àlex?
Home, a veure, avui dia s'han fet coses molt superiors, però s'ha de situar en el seu context, i efectivament, clar, rodar una cascada, invertir-la cap amunt i multiplicar-la, doncs en el seu moment va ser una cosa absolutament insòlita i espectacular, imponent, i el que importa d'aquesta escena és aquesta sensació de que Déu, que hi ha una mena de mà poderosa que està per damunt de nosaltres i que en un moment determinat provoca aquests cataclismes. La setmana passada jo deia tota l'estona que la Bíblia és un exemple permanent de coses que han acabat demostrant-se al llarg de la història, potser perquè va ser un llibre escrit com símbol de ja el que era la mentalitat humana, o del que es volia creure que havia de ser un món on ens podíem treure del damunt la responsabilitat pensant que tot passava perquè hi havia alguna força al més enllà que ho feia possible. La veritat és que Els 10 manaments és una pel·lícula del 1956 que el que volia és que fóssim tots molt cristians. Però, a banda d'això, aquesta escena és molt clara, no? I això em fa pensar immediatament en altres exemples de la història del cinema, i vull mencionar el nom d'un cineasta, Pare Lawrence, un cineasta oblidat avui dia, però que la National Film Registry dels Estats Units, la que protegeix les obres capdals de la història del cinema americà, van convertir en tresors el país a defensar i a protegir des de la llibreria del Congrés. Doncs va fer dues pel·lícules, The Plow That Broke the Plains, el 36, i una altra que es deia The River, l'any 1938, 25 minuts i 31 minuts, una sobre els sistemes agrícoles que havien dut a una transformació del medi ambient que havia desertitzat la meitat dels Estats Units a l'època ja de la febre de l'or, ja, i més endavant, amb el moment dels raïms de la ira, no? És a dir, del crac borsari. I després de River era la història de com el Mississippi, intentant canalitzar-lo per evitar inundacions, s'acabava convertint en un riu més assassí encara que no quan inundava lliurement els territoris que l'embolcallaven. Clar, pensar que això l'any 36 i 38 va ser retratat in situ per aquest cineasta i que ja explicava les coses que estic sentint aquests dies explicades per tots els meteoròlegs i els savis sobre el tema, doncs em fan treure el barret i dir que realment convé conèixer millor la història del cinema, perquè potser també ens alliçonarà una mica més. En definitiva, podríem posar molts més exemples. Un altre seria aquest Evan Almighty. És una pel·lícula catastròfica, és una pel·lícula de catàstrofes, és la pel·lícula sobre el moment en què un embassament explota i tot l'aigua que conté dins l'embassament es desprèn literalment com una cataracta i s'emporta tot el que té al davant. Tot això ja està contemplat també en pel·lícules antigues com Cuando el río crece, que era una pel·lícula del director del Estanque Dorado, el Mark Rydell. Mel Gibson i Sissy Spacek eren als intèrprets i explicava com els bancs, els interessos de les companyies elèctriques, les erosions provocades també per un urbanisme desolador absolutament, han provocat inundacions i també, precisament, contenidors d'aigua que són com una mica les plantes atòmiques. Aquestes plantes atòmiques, com Txernòbil, que tothom deia que, bueno, que estaven sota totes les mesures de protecció inimaginable i que mai podia passar res en absolut, ja s'ha demostrat que no, que a vegades passa i que passarà. I que aquests embassaments explotin, caiguin i s'ho emportin tot per endavant, doncs passa i passarà. I el que hem vist aquests dies és una mica similar a les coses que va descriure un novel·lista que es deia Louis Bromfield i que van retratar dues pel·lícules titulades Vinieron las lluvias i Les lluvies de Ranchipur, també a la Índia, un moment del colonialisme, on també, en els monzons, els embassaments creats per els colons, per entendre'ns, han estat mal dissenyats, mal posats, i en un moment o altre no poden resistir la potència, l'energia de la natura quan es vol expressar en absoluta llibertat, de manera que després passa el que hem vist, no?, també amb els tsunamis, amb la pel·lícula Lo Impossible, sí. O, per exemple, aquell tsunami el dia després, que era una sèrie de la HBO, que es va veure després de la pel·lícula del Bayona, que explicava també aquell cas a Tailàndia el 2004, però que hi ha un personatge que m'interessava molt retratar, que era la del meteoròleg tailandès, que ja havia anunciat que això estava a punt de passar i que havia estat ignorat per les autoritats, com les autoritats de Tiburón de Spielberg, que diuen, bueno, un moment, un tauró, sí, no ho sé, no espantem a la gent que perdrem el negoci i els turistes marxaran, no? Mm-hmm. Doncs també aquesta actitud una mica de... que és el que es parlarà a València, jo crec, també, no? De per què hem callat fins massa tard i no hem dit les coses quan tocava, intentant que es produís el miracle de que tot fos un error dels meteoròlegs, que a vegades es poden equivocar, però jo crec que si pots prevenir, millor que no haver de curar després, i per tant, per això tenim especialistes i per això tenim un sistema organitzat que si no ens el creiem i no l'aprofitem, doncs una altra demostració de l'estupidesa humana. Tot això, al cinema, ja ho havíem vist. Per tant, ara toca fer una mica de mea culpa i a veure si d'una vegada per totes decidim que el futur dels nostres nets que tant estimem, es mereix alguna cosa millor que el que els estem deixant.
Sí, perquè les pel·lícules, Àlex, com ara deies això dels científics, a banda de veure-les i gaudir-les mentre les mires, que això ja és molt important, si les pots entendre i intentar llegir-les bé, doncs encara millor. Per tant, això és el mateix que hauríem de fer amb els científics quan ens alerten. Així que a mirar pel·lícules i a intentar també que ens serveixin per anar millor per la vida. Moltíssimes gràcies una setmana més, Àlex Gorina. Un plaer.
Una gran bona nit i espero que la setmana que ve portarem algun tema que sigui una mica més il·lusionant. Gràcies, guapo.
Espero que sí. Espero que el pròxim cinema premonitori sigui de coses bones. Una abraçada. Vinga,
una abraçada.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també al 3CAT. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de Malàisia.
Univers MotoGP.
37 anys seguint el Mundial, 10 temporades transmetent les curses en directe, perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Cinema, sèries, documentals, plataformes, les xarxes.
La finestra indiscreta.
Perdí el control.
Tots som addictes a alguna cosa i tots creiem que tenim el control. Per això és tan interessant la sèrie Jo Addicto, que serà la gran protagonista de la finestra indiscreta d'aquesta setmana, on també parlarem de la que segurament serà l'última pel·lícula de Clint Eastwood i de la nova pel·lícula de la Marc Coll.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Malenki ja, no se vidne serce, jemu tak хочеться служить.
Si ens escolteu habitualment, ja ho sabeu que ens agrada passar periòdicament per Ucraïna i per fer-ho és tot un luxe poder comptar amb el periodista Cristian Segura. Cristian, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Soc bé a Kiev i malgrat ser a Kiev, que és un país, doncs, una situació molt angoixant per la guerra, òbviament, patint pels valencians, perquè tinc amics valencians, i també m'ha copsat la situació.
Clar, hi ha escenes que no són de guerra, però que poden recordar algunes coses, eh?
Bueno, he parlat amb un molt bon amic, em deia que és com si hagués passat la guerra pel seu poble, és un poble de l'Albufera, i mira, et volia fer un breu comentari d'una cosa que m'ha destacat ell, que l'ha impactat, i que m'ha portat a... Immediatament m'ha portat experiències meves aquí. Aquesta persona ha perdut casa seva al seu carrer amb urgent i em deia que al·lucinava perquè havia vist com, sense aturador, hi havia gent saquejant, robant el casino del poble, botigues d'electrodomèstics, a bars, emportant-se això, menjar, ampolles d'alcohol, televisors, el supermercat... Clar, i de seguida vaig pensar que a mi em va impactar molt també, perquè jo admeto que no ho havia viscut. El març-abril del 22, de l'any 22, quan la guerra tot just havia començat, feia un mes, jo era a Kharkiv. I jo, em va deixar esparverat veure la quantitat d'establiments també comercials que havien estat saquejats. Clar, era un moment en què Kharkiv estava sent assetjada pels russos. Estaven a Saltivka, estaven dins de la ciutat, ja començant de retirada. I m'ha fet pensar que l'escenari d'una catàstrofe, sigui natural o sigui provocada per l'ésser humà com una guerra, també part de l'escenari és això, no? La desesperació i també la malícia de la condició humana.
Sí, allà veus des dels que se'ls desperta la banda més bona i positiva, com s'ajuda la gent, etc, i també la més negativa. De fet, a Paiporta, que hi he estat ahir la nit, hi havia gent entrant a un súper, i hi havia gent que sortia just amb el que els feia falta i prou, és a dir, sabent que després entraria més gent i que podrien agafar la resta de coses, i gent que arramblava amb tot el que podia, el que els hi cabia a les mans i amb més instruments que portaven per arrossegar coses. No hi vaig pensar, ostres, quina comparació, no? Gent que té en una situació tan complicada un criteri tan just, agafo això i prou, i gent que arramblava amb tot, no? En fi. Cristian, pel que fa a la guerra... que fa més dos anys i mig que dura, i de vegades tenim aquella sensació que molta gent ja s'ha acostumat a que formi com a part d'un paisatge, i diria que de fons ja pràcticament. De tant en tant hi ha alguna notícia que ens crida especialment l'atenció, i a mi en aquest cas, sens dubte per mi, la de les últimes setmanes és aquest el que semblava primer una advertència i després gairebé un fet consumat, que soldats nord-coreans s'hagin afegit a les files del Kremlin, de Putin, per combatre al costat de soldats russos. No sé això si ha impactat també aquí a Ucraïna, fins a quin punt, si és més una imatge simbòlica, si pot canviar alguna cosa, com ho veus?
Canviar no canvia, però és un fet significatiu molt important. Molt, molt important, per diversos motius. Primer de tot perquè els nord-coreans ja donem per fet, i vaig estar la setmana passada a Sumi, vaig parlar amb unitats de diferents brigades i em deien que efectivament ja hi havia nord-coreans a Kursk. Sumi és una província ucraïnesa fronterera amb Rússia, amb la província de Kursk, on l'audiència recordarà des de l'agost d'aquest any les forces armades ucraïneses, per decisió de Zelensky, van iniciar una mena d'incursió / ocupació de part del territori, per demostrar a Rússia que també Rússia és vulnerable.
Sí.
Els serveis d'intel·ligència de la OTAN, ucraïnesos i sud-coreans, donen per fet que ja hi són, o estan arribant, prop de 10.000 soldats nord-coreans a Kursk. Què faran? No se sap. no se sap si combatran o si estaran, per exemple, per operacions logístiques. El que està clar és que servirà perquè 10.000 soldats russos no hagin d'estar a Kursk i puguin continuar estant a dins de del front ucraïnès, on Rússia avança, ara sí que està avançant molt ràpid a la província de Donetsk. És un canvi en aquesta guerra, és a dir, a nivell estratègic / tàctic important? No. Primer de tot, perquè són 10.000, dius, home, són molts. Sí, però són molts. L'exèrcit ucraïnès té 1 milió de tios i un 4% de dones. I Rússia té, si no vaig errat, vinculats a la guerra directament unes prop de 800.000 soldats en aquests moments. Clar, 10.000 no és gaire. A més, són 10.000 que no tenen experiència de combat. Si els envien a lluitar a primera línia a Kursk, perdó per l'expressió, moriran com a rates. Però... No ho sé, jo vaig treballar 4 anys a la Xina, era corresponsal del Diari Avui, recordo, d'això em fa molt, però recordo, informava de Corea del Nord i el nivell de demència que poden tenir d'enviar aquesta gent a morir com a rates és plausible, però no sé si fan un favor o no els russos si combaten a primera línia. Jo crec, pot ser, jo personalment crec, que sobretot estaran en tasques logístiques. Però sí que és un fet significatiu, i per això els sud-coreans estan molt interessats en el que està passant, perquè per primer cop el seu gran enemic rebrà una experiència molt important de combat. Fins ara els nord-coreans no havien combatut en res des de la Guerra de Corea com els sud-coreans. Doncs ara els nord-coreans tindran un baptisme de foc, no? I demostra una altra cosa, que malgrat que la indústria i tot el país, Rússia, l'economia, com tu li vulguis dir, està centrat això en una economia de guerra, hem de recórrer a un dels països més pobres del món i més aïllats, un, per facilitar soldats, i dos, que és més influent això, des de fa aproximadament 8 mesos, 10 mesos, el lliurament de munició per artilleria. Això encara és més influent.
Sí.
O sigui, Corea del Nord ha lliurat a Rússia, s'estima que entre 3 milions i 5 milions de peces de projectils d'artilleria. Aquests sí que han estat absolutament capdals per la intensitat de l'ofensiva russa al Donbass, a Donetsk, en aquest cas.
Clar. Dóna la sensació, des de la distància com a mínim, que el govern de Zelensky ara fa temps que no s'apunta cap triomf destacable, diguéssim.
És que ni se l'apuntarà. Em sap molt de greu, però... Em sap greu perquè... Cap i a la fi soc a Ucraïna i m'estimo aquest país. Soc periodista, miro de ser objectiu el més possible... Moltíssima gent, tant prorussos com proucraïnesos, m'insulten dia a dia, xarxes, etc. Jo faig la meva feina, però sé que m'estimo Ucraïna perquè he viscut coses aquí i sé que la situació d'Ucraïna ara militarment és catastròfica, i no només militarment, crec que ho vam parlar la darrera vegada, demogràficament és...
Sí.
Però militarment... ahir Volodymyr Zelensky deia els Estats Units només ens ha lliurat un 10% de l'ajut promès a l'abril passat, quan el Congrés, després de 7 mesos de bloqueig, va aconseguir votar, doncs això, a portar doncs, prop de 50.000 milions d'euros, l'equivalent en ajut militar, i Zelensky diu només ens han donat un 10%. Amb això no s'aguanta al front, de cap manera, i sobretot és que ja no hi ha ningú que vulgui anar a l'exèrcit. O sigui, ara, des de la darrera vegada que tu i jo vam parlar, he viatjat molt al front de Kurakove, al front de Pokrovsk i ara a Sumy, i les rotacions són inhumanes a Kurakove i a Pokrovsk. Pensa que el primer any de guerra, jo recordo, els soldats em deien que feien rotacions, ho veia, de 4 dies a primera línia. Infanteria, parlo.
Sí, sí.
Ara estan fent de mitjana un mes. Un mes en un forat.
Clar, això ara, és molt dur.
perquè no hi ha gent que els substitueixi. I què està passant? Doncs que estan avançant, els russos ara sí. Per primera vegada des de l'inici de la guerra, després de l'inici ja en PEC, ara que estan avançant molt ràpid a la província de Donetsk.
Mm-hmm. I a tot això hi haurem d'afegir, que això ho podem comentar la següent vegada que tornem a parlar, Christian, el que passi dimarts a les eleccions dels Estats Units, que també pot ser molt significatiu al front d'Ucraïna. Una abraçada, amic, i parlem aviat.
Igualment, fins aviat.
Que vagi molt bé, Christian.
Gràcies.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
És un dijous que és com un divendres per nosaltres i per molta gent, i tenim dues incògnites per resoldre. La primera ens hi ajudarà Jaume Capdevila. Bona nit.
Molt bona nit.
Tenim una vinyeta per tancar. A veure, ens vas fer aquí un dibuix de, diria que dos escocesos que es miraven un a l'altre, però sobretot un astorat, perquè algú no tenia dues cames, sinó tres.
Bueno, això dels que hi ha sota les faldilles dels escoceses és una cosa que se't dona molt pels acudits, per l'humor, no? Llavors sí. Ja va semblar que aquesta setmana fer una cosa així tindria una mica de gràcia.
Molt bé, què ens ha dit la gent?
Home, hi ha moltes respostes, però em sembla que hem d'anar de cara a barraca.
Sí, o sigui, quina guanya, vinga.
Diem la guanyadora, que té un punt de mala llet, és l'Alícia, no?, que fa la proposta que un dels personatges, bé, el personatge que té dos cames, li diguem el que en té tres, escolta, que vens de Txernòbil, i bé, sí. Té una certa explicació, no?, doncs que tinguis tres cames o alguna mutació genètica, no?, si vens, no?
Molt bé, doncs l'Alícia, que s'emporta l'original del cap amb la seva frase guanyadora. Ben contenta que la tindrem. Moltíssimes gràcies, Jaume.
Doncs
que...
moltes gràcies, bona nit, bona castanyada i bona setmana.
A disfrutar-ho, que vagi bé. Bona Adeu. Nit. El dijous li queden, 8 minuts i mig, que els hem d'acabar bé, i d'entrada resolent l'altre misteri que teníem pendent, i és qui ens ha estat acompanyant avui des de les 10 aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Doncs bé, és una persona que ha viscut molts anys, ha nascut a una ciutat que és més gran que tota Catalunya, o té més habitants que tota Catalunya. Fernando Flores Madín, bienvenido, benvingut al Catalunya Nit.
Hola, gracias, buenas noches a todos.
De Ciutat de Mèxic, ara en parlarem de seguida, però la primera pregunta és obligada. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui?
Claro, ahora escuchando, bastantes cosas. La primera es sobre el fenómeno que está ocurriendo, que se llama Dana.
Sí.
He aprendido eso.
Sí.
Ese es su nombre, el fenómeno.
Claro.
Y bueno, que también es interesante porque a varias personas, que les importa eso. Que hablando con científicos, claro que también es importante para ellos retomar esa parte de investigaciones, todo eso en la zona, pero también hablamos de la parte de la cinematografía, que
exacto,
también
sí.
Se relaciona mucho con eso, y bueno, cosas interesantes como eso.
Muy bien, porque Dana es una expresión que a Mèxic no es deu fer servir, ¿eh? Huracà o potser altres noms, però no pas el de Dana. Molt bé, dic que tu ets nascut a Ciutat de Mèxic, però fa dos anys que ets a Barcelona.
Exactamente, yo estoy aquí desde hace dos años.
Molt bé, i t'hem convidat en una nit, la del 31 d'octubre, que per tu, per vosaltres, però per tu específicament, és especial aquesta nit. Per què?
Claro, bueno, especialmente en México se celebran mucho esos días, el primero y el dos, especialmente con los muertos, las personas que ya fallecieron. Para nosotros es el Día de Muertos, que bueno, lo tradicional es que hacemos altares en todas las casas, se hacen altares, ofrendas en una mesa, se adornan con comida que les gustaban a los fallecidos, porque se dice que esas noches ellos regresan, conviven con nosotros, y es más que nada para eso, para recordarlos que estuvieron con nosotros, para pues sí, venerar esa parte que estuvieron con vida, y claro, seguir recordándolos, y pues es muy, muy familiar y muy emotivo.
¿És una celebració alegre o té un punt de tristesa, o com explicaries els sentiments d'aquesta celebració vostra?
Pues es de reflexión, más que nada es de reflexión, porque, bueno, se concentran todos los sentimientos familiares, emociones, y también un tiempo para estar con la familia, acercarse, convivir, estar más tiempo unidos. Esa es la razón, fortalecer esos lazos, relaciones y emociones con los familiares. Algo también muy importante es que esa fecha, el pan de muerto, es lo que más se consume con un chocolate.
Pan de muerto, comes el pa de mort.
Exacto, pan de muerto.
Ajá. ¿Tiene algo especial este pan?
Pues no, únicamente el sabor es de naranja con un poco de anís y tiene una forma redonda. Claro que por encima con la masa se hacen como tipos huesos para que den esa figura de huesos.
¿Ho celebreu aquí a Barcelona, a Cataluña?
Claro, claro, ahorita en la asociación a la que pertenezco, México Catalana, tenemos varias actividades, que es el día 1 y 2 de noviembre. El día 1 en la asociación se presentarán altares y ofrendas, se explicará todo eso relacionado con eso. Habrá también una pequeña degustación de comida mexicana y un poco de música. Y para el día 2 tenemos un desfile del Día de Muertos en la Rambla, Cataluña, para todo el que quiera ir, asistir, ver los disfraces, cómo nos disfrazamos, catrines, catrinas, todo eso relacionado con esta cultura.
Muy bien, muy interesante. ¿Tú has fet mai la castañada o no?
He escuchado, uh-huh. Pero no, todavía muy familiarizado no estoy.
Encara no l'has celebrat, eh? Bé, doncs també és interessant. Escolta, per acabar, no sé si aquesta celebració vostra us ajuda a tenir una relació diferent amb la mort de la que pugui tenir les persones aquí. No sé si us ajuda a tractar-la de manera més familiar, podríem dir.
Puede ser, pero es muy emotivo, es más familiar. Uh-huh. La parte, claro, eso, toda la familia. Obviamente en cada casa, cada estado en el que estés, se hace de forma distinta, puede variar en algunos aspectos, pero sí, muy, muy, muy bonita la celebración.
Molt bé, doncs t'agraïm molt, Fernando, que hagis estat avui aquí amb nosaltres al Catalunya Nit, aquestes dues hores, i que ens hagis explicat també com celebreu aquest Dia dels Morts. Una abraçada i moltes gràcies.
Claro que sí, muchas gracias.
Sonen per última vegada aquesta setmana, els hem estat presentant aquí al Catalunya Nit, són els Black Pumas, amb una cançó del disc que presenten aquest dissabte al Sant Jordi Club de Barcelona, More Than a Love Song. When we face the music, it might help you to the other side of a great divide. Try to get up. You're master, grandmaster, war. Last and war. So hard sometimes. They got to use the music, sweet soul music, to reignite your soul tonight, to reignite your soul. 'Cause life is more than a love song. It's more than a fantasy. Ha estat una setmana difícil. Ens està costant d'assumir el que s'està vivint al País Valencià. L'aigua, font de vida, l'aigua també font de destrucció especialment quan els humans no som capaços d'entendre-la bé. Ens hem esforçat per explicar-ho tan bé com hem pogut. Sergi Molero, a la sotsedició del Catalunya Nit, Natàlia Ramon i Marta Cristià, preparant guions i diverses informacions. També tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio, que han treballat molt intensament. A la producció sempre l'Eli Espuny i al control tècnic la Conchi Vecino. Dilluns no ens podíem imaginar que aquesta setmana seria així i no sabem què ens depararà la següent. El que sí que sabem és que aquí ens tindreu dilluns per explicar-ho. Demà ens trobareu al Catalunya Vespre i no al Nit amb en Sergi Molero. Malgrat tot, i precisament perquè la vida es pot complicar molt en qualsevol moment, ens agrada acabar sempre aquest informatiu amb algú que hagi tingut un gran dia. Fins dilluns.
Hola, bona nit. Soc l'Oriol Carrió, mestre pastisser de la pastisseria Oriol Carrió de Barcelona. Per a nosaltres, avui és un gran dia, perquè hem pogut culminar una setmana repleta d'emocions. Vam guanyar el premi del millor panellet de pinyons de Catalunya i des de llavors hem elaborat molts i molts panellets pels nostres clients i amics. I avui és una gran nit, perquè puc celebrar la castanyada a casa, gaudint dels meus fills, d'una tradició que espero que perduri molts i molts anys, ja que em porta records de la festa que celebràvem a casa dels meus avis durant la meva infantesa. Moltes gràcies i bona nit.